Són les 3 de la tarda.
Carta dominical de Monsenyor Enrique Benavent Vidal, bisbe de Tortosa.
Quan reflexionem sobre la situació actual de l'Església, sovint afirmem que estem vivint uns moments de crisi. Aquesta sensació ens impedeix veure moltes vegades els grans dons que Déu ens ha regalat durant les últimes dècades. El gran regal de Déu a l'Església és la santedat dels seus membres, i el seu gran tresor són els sants. Si l'Església fora rica i potent en les seues institucions i no tingués fruits de santedat, en realitat seria pobra. En canvi, una Església que viu santament, encara que siga pobra en persones i en mitjans, posseeix un gran tresor. Hem d'agrair a Déu que, enmig d'un temps en què sentim les dificultats de la evangelització, ens hagi regalat uns testimonis de santedat tan lluminosos per al nostre món. Un d'ells és Santa Teresa de Calcuta, canonitzada pel Papa Francesc fa unes setmanes. La seva figura resulta familiar a tota una generació de cristians. La recordem, per exemple, junt amb Sant Joan Pau II, qui va saber veure la profunditat de la seva experiència espiritual i va estar unit a ella per una amistat sincera. La seva activitat ens resulta també coneguda. Va entregar la vida per mostrar la llum de Crist i saciar la set de Déu als més necessitats d'amor, que eren per a ella els pobres de Calcuta. La Congregació de les Missioneres de la Caritat, fundada per ella, continua la seva obra en tot el món, estimant els més necessitats amb el mateix amor amb què estimen el Senyor. La seva tasca va ser unànimament reconeguda, inclús fora de les fronteres de l'Església. La concessió del Premi Nobel de la Pau va ser el signe d'admiració que va despertar aquesta obra i el mode de realitzar-la. Però el secret de la santedat està dins, en el cor, en les motivacions, en l'amor al Senyor, en l'obediència a la seva voluntat i en la fidelitat als compromisos, malgrat les dificultats i foscors. La grandesa d'aquesta dona xicoteta està en el seu camí espiritual, en el desig de ser missionera durant la seva joventut, que la va portar a ingressar en la Congregació de les Germanes de Loreto, en el vot privat que va fer l'any 1942 de donar a Déu qualsevol cosa que li demanara i no negar-li res, en la generosa resposta al que ella diu la crida dins de la crida que el Senyor li va fer el 10 de setembre de 1946 durant un viatge amb tren per a anar als carrers a servir als més pobres dels pobres. No va viure això com un projecte seu, sinó com una crida a deixar-ho tot i seguir-lo a ell als barris més miserables. Fidel al seu compromís de l'any 1942, va haver de prendre decisions doloroses i arriscades. Abandonar la congregació a la qual pertanyia i esperar el reconeixement de l'Església a la nova família religiosa fundada per ella. A més, va haver de passar per l'experiència d'una nit espiritual que la portaria a una fe pura i nua, i en determinats moments a preguntar-se si el que feia era la voluntat de Déu. I malgrat tot això, va ser fidel al desig de saciar la set de Crist que continua present en el nostre món en aquells que, com ell, moren en la pobresa absoluta, privats de tot consol, abandonats, menyspreats i trencats en el cos i en l'ànima. Que el Senyor es concedeixca alegrar-nos per este testimoni de santedat. Fins la setmana que ve.
Ràdio Estel.
Tortosa 90.1. Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics de dilluns a divendres a 4:45 de la tarda. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors sobretaules a Ràdio Estel amb el Club Més Amics de dilluns a divendres a 4:45 de la tarda amb Mercè Raga i Mercè Papiol.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Llums de Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Al capvespre d'aquell mateix dia, que era diumenge, els deixebles, per por dels jueus, tenien tancades les portes del lloc on es trobaven. Jesús va arribar, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres».
Joan 20:19.
A Ràdio Estel, Tocs de Cultura.
De vegades sembla que ho haguem inventat fa 4 dies amb això del cinema. Em refereixo a les músiques, a aquestes temàtiques, les de banda sonora, aquestes que ajuden a la imatge, a introduir-nos en un ambient. Per això el senyor Giuseppe Verdi, entre molts altres, ho dominava perfectament. I una mostra esplèndida és aquest preludi de Macbeth que ens introdueix el drama que començarà a passar d'aquí un moment a partir de la primera escena, situada en un bosc tenebrós d'Escòcia, on un grup de bruixes perverses comencen a fer unes cerimònies que tenen un desenllaç terrible. Verdi, Macbeth, Verdi, per cert, un enamorat de Shakespeare, que durant tota la seva vida va dir per activa i per passiva que volia fer Shakespeare i tal, i després la cosa es va quedar només amb 3 òperes, però va estar intentant durant tota la vida adaptar moltes peces de Shakespeare perquè ho considerava l'autor sublim. I, de fet, d'aquest Macbeth que estem començant a escoltar, aquests primers compassos de l'òpera, Verdi va dir, no en una, sinó en moltes ocasions, que era la seva òpera més preuada. Macbeth sona avui al Tocs de Cultura i sona per una raó claríssima i determinant. El Liceu obre temporada i l'obra tancant un any, que sembla un embolic. De fet, ho he dit així, però ara us ho explico més fàcil. Obre temporada amb Macbeth de Verdi i amb aquest Macbeth tanca l'any Shakespeare, que es va iniciar amb Otello, una altra de les 3 obres de Verdi inspirades en Shakespeare, el gener de 2016. Bé, Macbeth. Quin Macbeth és el que veurem ja es pot veure, de fet, al Liceu, des del dia 10, és a dir, des de dilluns 10 fins al 23 d'octubre. Doncs es pot bé veure una producció, si més no, molt audaç i bastant ben rebuda per la crítica que ve signada pel Gran Teatre de Genève, una producció suïssa que compta amb la direcció musical de Gianpaolo Bisanti i la direcció escènica de Christoph Loi. Una producció agosarada en molts sentits perquè destaca el tractament en blanc i negre. En aquest sentit, Christoph Loi se n'ha anat a recórrer a les imatges i a l'estètica del cine negre en blanc i negre per portar-nos a un món que respon molt al món tenebrós, al món terrible en el qual Verdi i primigèniament Shakespeare situa l'acció aberrant d'aquests personatges de la seva òpera. Aquí comença tot. Som al bosc, llamps, trons i les bruixes estan a punt de començar a recitar els seus presagis, uns presagis terribles que portaran Macbeth, aquest noble escocès, empès sobretot per la seva esposa, per Lady Macbeth, que ha esdevingut una mena paradigma de la perversió i de la maldat, l'empenyaran, dic, fins a l'abisme, a partir de la mort, la destrucció i tot el que li passa pel cap, perquè aquestes bruixes li diuen que ell ha de ser rei d'Escòcia, per la qual cosa entre la seva dona i ell decideixen tirar pel dret. És a dir, si jo he de ser rei d'Escòcia, comencem per eliminar els que hi ha al mig i anem per feina, no? Llavors mata Duncan i comença a matar sang i fetge. Fins que al final, doncs això, tota aquesta... Això, com a bona tragèdia, té un càstig i ell es veu empès també a un final tràgic. Bé, Macbeth, desena òpera de Giuseppe Verdi, amb un llibret de Francesco Maria Piave. Això és el que trobareu a tot arreu, és de manual, no? Però se n'ha de parlar molt d'això, perquè si bé el llibret originari de Francesco Maria Piave, la realitat és que, un, Giuseppe Verdi va ser qui va escriure el llibret. Oh! I va deixar que Francesco Maria Piave el posés en vers. I després es va haver de fer una reescriptura, una traducció al francès per una segona versió, i d'aquesta segona versió és la que, diguéssim, es fa servir des d'aleshores fins ara. O sigui que, de fet, Francesco Maria Piave és el primer, però després hi van passar molts per aquest llibret. En qualsevol cas, la teniu al Liceu fins al dia 23 d'octubre, en aquesta producció espectacular del Gran Teatre de Genève. I, bé, si més no pel que diu la crítica, i veient el repartiment que hi ha, que és espectacular, paga molt, molt i molt la pena de tensar-se fins al Liceu a veure-ho. Medieval que ens ha de servir, d'alguna manera, ens ha d'acompanyar a fer un viatge molt llarg. Un viatge que ja us avanço ara, que tampoc està clar que s'acabi a l'edat mitjana, sinó que potser s'allarga més. Però no en trobarem l'aigua clara. Oh, sí. Per què? Perquè estem a punt de parlar, de fet ja n'estem parlant en aquest moment, del Rec Comtal, Mil anys d'història, un llibre que acaba de sortir publicat i que és obra d'Enric Marc. Enric Marc és llicenciat en Filologia Hispànica i Semítica, exerceix de professor i d'historiador, ha treballat de lexicògraf, de fotògraf, de documentalista, d'editor, ha fet conferències, bé, en fi, és allò que, sense cap mena de pudor, podem dir que és un erudit, i sobretot un erudit en els temes d'història de la ciutat de Barcelona. De fet, ja em va escriure un llibre que es diu, que es titula Barcelona, una ciutat de vestigis, i també ha col·laborat, és coautor d'algun altre llibre que parla d'aspectes de la història de la ciutat de la capital del país. Aquest llibre del qual us parlem ara, concretament, se centra en el Rec Comtal. El Rec Comtal que, a hores d'ara, potser molta gent no sap què és ni li sona res, si preguntem a algun barceloní, com a molt, potser ens dirà que és aquell carrer que va entre Sant Pere més baix i el passeig Lluís Companys a l'alçada de l'Arc de Triomf, més o menys, i poca cosa més. El Rec Comtal era l'estructura hidràulica per antonomàcia, d'una magnitud importantíssima. La estructura que portava aigua i regava tots els camps del Pla, no només del municipi de Barcelona, sinó tots els municipis del Pla, que, a més, feia funcionar innombrables molins i que ha estat en servei segles i segles, de fet, fins a finals del XIX, principi del XX, utilitzant-se i sent, això, capdalt per la ciutat. Ara, en Enric Marc es decideix a publicar aquest llibre, que és un extens estudi sobre aquesta estructura hidràulica i de la que en parla abastament. La primera pregunta que ens ve al cap és: senyor Marc, com és que s'ha decidit a investigar i escriure concretament sobre aquest Rec Comtal?
Bueno, hi ha diverses raons. Primera de tot, doncs, perquè sóc fill del Clot, i per tant, doncs, el Rec Comtal, diguem-ne, que ni que sigui en la memòria de la gent més gran, doncs sempre ha estat en el record, no? Després, doncs, perquè en general el meu interès per la història de Barcelona, doncs m'hi ha portat.
És cert això que diu el senyor Marc, és cert el fet que, sobretot si un és del Clot o d'algun altre d'aquests antics municipis que després van fer la conurbació coneguda com Barcelona, probablement en tenen molta més notícia al Rec Comtal, perquè de fet existeix, és viu i passa aigua, no? No com el traçat més baix, que ha desaparegut totalment sota de l'asfalt. En qualsevol cas, el Rec Comtal és un element d'aquells que suscita molta i molta curiositat per part de la gent que es dedica a temes d'arqueologia. Per què? Doncs perquè té alguns enigmes importants que mai ningú no ha pogut resoldre del cert. Un de primordial és el nom de qui va manar a construir-lo. A hores d'ara això és un enigma. En aquell llibre hi trobem alguna novetat al respecte?
Ara com ara no se'n pot donar gaire més llum. Anem a veure, les primeres referències escrites sobre el Rec Comtal són del segle X i ho situen durant el regnat de Ramon Berenguer IV. Hi ha qui especula que el comte que va proposar la construcció del Rec Comtal és el comte Mir. De tota manera, això no està demostrat. Es fa una relació entre el nom de Regomir, hi ha un carrer a Ciutat Vella que porta aquest nom, no?, i el seu possible origen en Rec de Mir, no? Però això està per demostrar, vull dir, és molt difícil de saber. De tota manera, les darreres troballes que s'han fet en els últims mesos podrien posar en qüestió l'origen medieval del Rec Comtal. És a dir, que ens en podríem anar molt més enrere. Sempre s'ha parlat, no?, que existeix un tall en el subministrament d'aigua a la ciutat entre el moment en què l'aqüeducte romà deixa d'estar en ús, no?, i el moment en què se suposa que es construeix el Rec Comtal. però podria ser que els dos, aquests dos fets històrics estiguessin molt més propers que no pas a dissabte.
Efectivament, aquest és un dels temes que crida molt l'atenció de totes les insinuacions que apareixen a través de vestigis en el llibre, a través de vestigis en la investigació, no? El llibre, de fet, porta per subtítol 1.000 anys d'història. Tot i així, tal com ara apuntava el senyor Marc, hi ha molts indicis que apunten a la possibilitat que la seva construcció fos, de fet, molt anterior.
Podem especular, i ara com ara encara no tenim proves. En el jaciment que hi ha a la plaça de les Glòries, que és l'últim que s'ha pogut estudiar, allà, diguem-ne, s'han trobat una sèrie d'elements. Alguns d'ells estan en procés que es faci la datació de carboni 14, i això ens podria donar doncs, alguna pista sobre la possible relació o continuïtat, diguem-ne, entre l'aqueducte romà i el rec Comtal. Clar, el rec Comtal és una construcció hidràulica que al llarg dels anys està feta i refeta diverses vegades. O sigui que és molt probable que en uns inicis doncs hi hagués aquesta relació amb l'aqueducte romà, aprofitant estructures que ja existien aleshores.
De vegades sembla que ho haguem inventat fa 4 dies amb això del cinema. Em refereixo a les músiques, a aquestes temàtiques, les de banda sonora, aquestes que ajuden a la imatge, a introduir-nos en un ambient. Per això el senyor Giuseppe Verdi, entre molts altres, ho dominava perfectament. I una mostra esplèndida és aquest preludi de Macbeth que ens introdueix el drama que començarà a passar d'aquí un moment a partir de la primera escena, situada en un bosc tenebrós d'Escòcia, on un grup de bruixes perverses comencen a fer unes cerimònies que tenen un desenllaç terrible. Verdi, Macbeth Verdi, per cert, un enamorat de Shakespeare, que durant tota la seva vida va dir per activa i per passiva que volia fer Shakespeare i tal, i després la cosa es va quedar només amb 3 òperes, però va estar intentant durant tota la vida adaptar moltes peces de Shakespeare perquè ho considerava l'autor sublim. I, de fet, d'aquest Macbeth que estem començant a escoltar, aquests primers compassos de l'òpera, Verdi va dir, no en una, sinó en moltes ocasions, que era la seva òpera més preuada. Macbeth sona avui al Tocs de Cultura i sona per una raó claríssima i determinant. El Liceu obre temporada i l'obra tancant un any, que sembla un embolic. De fet, ho he dit així, però ara us ho explico més fàcil. Obre temporada amb Macbeth Verdi i amb aquest Macbeth tanca l'any Shakespeare, que es va iniciar amb Otello, una altra de les 3 obres de Verdi inspirades en Shakespeare, el gener de 2016. Bé, Macbeth. Quin Macbeth és el que veurem, ja es pot veure, de fet, al Liceu, des del dia 10, és a dir, des de dilluns 10 fins al 23 d'octubre. Doncs es pot bé veure una producció, si més no, molt audaç i bastant ben rebuda per la crítica, que ve signada pel Gran Teatre de Genève, una producció suïssa que compta amb la direcció musical de Gianpaolo Bisanti i la direcció escènica de Christophe Loi. Una producció agosarada en molts sentits perquè destaca el tractament en blanc i negre. En aquest sentit, Christophe Loi se n'ha anat a recórrer a les imatges i a l'estètica del cinegre en blanc i negre per portar-nos a un món que respon molt al món tenebrós, al món terrible en el qual Verdi i primigèniament Shakespeare, situa l'acció aberrant d'aquests personatges de la seva òpera. Aquí comença tot. Som al bosc, llamps, trons i les bruixes estan a punt de començar a recitar els seus presagis, uns presagis terribles que portaran Macbeth, aquest noble escocès, empès sobretot per la seva esposa, per Lady Macbeth, que ha esdevingut una mena paradigma de la perversió i de la maldat, l'empenyaran, dic, fins a l'abisme, a partir de la mort, la destrucció i tot el que li passa pel cap, perquè aquestes bruixes li diuen que ell ha de ser rei d'Escòcia, per la qual cosa entre la seva dona i ell decideixen tirar pel dret. És a dir, si jo ha de ser rei d'Escòcia, comencem per eliminar els que hi ha al mig i anem per feina, no? Llavors mata Duncan i comença a matar sang i fetge. Fins que al final, doncs això, tota aquesta... Això, com a bona tragèdia, té un càstig i ell es veu empès també a un final tràgic. Bé, Macbeth, desena òpera de Giuseppe Verdi, amb un llibret de Francesco Maria Piave. Això és el que trobareu a tot arreu, és de manual, no? Però s'ha de parlar molt d'això, perquè si bé el llibret originari de Francesco Maria Piave, la realitat és que, un, Giuseppe Verdi va ser qui va escriure el llibret. Oh! I va deixar que Francesco Maria Piave el posés en vers. I després es va haver de fer una reescriptura, una traducció al francès per una segona versió, i aquesta segona versió és la que, diguéssim, es fa servir des d'aleshores fins ara. O sigui que, de fet, Francesco Maria Piave és el primer, però després hi van passar molts per aquest llibret. En qualsevol cas, la teniu al Liceu fins al dia 23 d'octubre, en aquesta producció espectacular del Gran Teatre de Geneva. I, bé, si més no pel que diu la crítica, i veient el repartiment que hi ha, que és espectacular, paga molt, molt i molt la pena de tensar-se fins al Liceu a veure-ho. Som a l'any 1672, a França, i Jean-Baptiste Poquelin, més conegut per tothom com a Molière, amb la companyia del rei i el seu entorn, estrenen una comèdia de costums, amb embolic familiar inclòs, on s'hi recull l'afany de saber de les dones i posa en evidència un poeta mediocre i cregut de l'època. És l'estrena en aquell 1672 d'una de les comèdies de Molière, Les dones sàvies. Els ingredients, d'alguna manera, ja ho hem, així, ni que sigui passant per sobre, ja els hem dit, són, amb tots els ets i uts, una comèdia de manual de Molière i, paradoxalment, això ja és de collita pròpia, ho poso aquí entremig, malgrat que es diu Les dones sàvies, té més de misogínia que no pas de reivindicació femenina. Bé, però això és un altre tema, o no? Perquè aquesta comèdia, que si no m'erro té un 13 personatges, més de 10 segur, ara la porten a escena novament al Maldà, és a dir, aquí a Barcelona, a les Galeries Maldà, en Ricard Ferrer i Enric Cambrell, dos actors que també fan la dramatúrgia i que són dos, no són 13. I, a més, són dos homes, per la qual cosa crida poderosament l'atenció aquesta audàcia de posar en marxa aquesta obra de Molière amb la minsa representació de dues persones per tirar-ho endavant. L'Enric Cambrell, estic segur que ens explicarà a què és degut això.
Sí, en l'original són 13 personatges, nosaltres els hem reduït a 8, i cada actor, el Ricard i jo, fem 4 personatges cadascun. Llavors veureu a dos actors fent d'homes, fent de dones, fent de vells, de joves, d'enamorats, de gelosos, de gent que mana, gent que és molt manada, criats, tots aquests personatges característics.
Va bé, d'acord, acceptem la major, diguéssim. És evident que sí, que es poden fer aquests exercicis, diguem, de miniaturització o de reducció fins al límit d'obres que són realment com transatlàntics, no? Però, en tot cas, i segur que us haurà calgut prescindir d'algunes coses.
A veure, nosaltres el que hem fet és reduir el text a l'essència. A l'espectacle trobareu els 5 actes de l'obra, totes les escenes que va escriure Molière, però reduïdes a 30 pàgines en total. Perquè hem volgut anar molt a l'essència. Som absolutament fidels al text, també al llenguatge, hem prescindit del vers, perquè ja hi havia prou treball i prou exercici amb el fragolisme interpretatiu, llavors ho fem en prosa, però amb el llenguatge de Molière. I l'únic que hem adaptat és que Molière, quan la va escriure, hi havia un personatge, que era un filòsof pedant de l'època, que es ficava amb ell, i tothom reconeixia quin filòsof era. Els altres dies, filòsofs coneguts per tothom i pedants, n'hi ha pocs, per no dir cap, que el conegui tothom, no? Llavors hem canviat la figura del filòsof pels tertulians que trobem a les ràdios i a les televisions durant tot el dia parlant de qualsevol tema, sigui salvar les balenes de l'Àrtic com un incendi de Lloret.
Molt bé, el mecanisme està entès. Quins són els criteris a l'hora de treure el suc d'aquesta essència de les dones sàvies i convertir-la o adaptar-la per poder ser portada a escena només per dos intèrprets. Però, perdoneu que insisteixi, realment es pot fer això sense deixar fora parts importants de l'obra?
Sí, ho hem reduït a l'essència, però per potenciar al màxim el que Molière explicava, no? Clar, els tempos de l'època eren uns altres i la manera d'entendre el teatre i el costum de veure teatre era una altra, i quan llegeixes un Molière et trobes que és molt reiteratiu, és molt repetitiu. I, ostres, aquesta escena ja l'he vist amb uns altres personatges i m'estan tornant a parlar del mateix. Calia, aleshores, remarcar molt les coses perquè la gent les entengués. Ara mateix, els espectadors, el públic de teatre o no de teatre que ens vindrà a veure, amb tota la capacitat d'informació que assumim dia a dia, amb un cop ja se'ns queden les coses, no? Llavors hem reduït totes aquestes reiteracions, repeticions, redundàncies, les hem suprimit i hem anat a l'essència de cada missatge que Molière volia enviar.
El Maldà, ja sabeu on és, si més no, vaja, no és gens fàcil de perdre-s'hi. És on hi havia, de fet encara hi són, malgrat que dintre poca cosa hi queda, les Galeries Maldà de Barcelona, les Dones Sàvies de Molière, amb dos personatges en escena únicament, Ricard Ferrer i Enric Cambrei. Allà els trobareu.
Ràdio Estel. Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la. La Facultat de Filosofia col·labora en el Màster en Pensament i Creativitat al Món Tecnològic i Empresarial, organitzat per la Salle. Una introducció al pensament contemporani d'altíssima qualitat gràcies a la selecció del professorat que l'imparteix, destinat especialment a persones de formació científica o tècnica que vulguin reflexionar sobre els grans interrogants sobre la condició humana amb la guia d'experts en filosofia, literatura i art. Només els dimecres, de 7:15 a 9:00 p.m.
La filosofia és la recerca de la veritat com la mesura d'allò que l'home ha de fer i com a norma per a la seva conducta. Sòcrates, filòsof. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Ràdio Estel.
A Ràdio Estel... Tocs de cultura.
La música de Heinrich Gorecki, i sempre demano perdó perquè normalment un procura saber exactament com es diu la gent per no dir-li el nom d'una manera que no és, però el polonès és un idioma que desconec totalment i mai no he trobat algú que em digui no, segur que es diu així. En qualsevol cas ens entenem si dic Heinrich Gorecki. És, dic, una de les seves tres obres en estil antic, això que està sonant de fons, un autor polonès. I no en tenim només un, aquí anem al major. A més de Gorecki, també us deixem escoltar un momentet Karol Szymanowski. Un ambient enigmàtic el que ens proposa i en el que ens submergeix aquesta, que és una de les cançons de La princesa d'un conte de fades, opus 31 de Szymanowski. Dos autors polonesos, i encara n'hi haurà un tercer. Què és això? Una festa dedicada a Polònia? Doncs pràcticament. De fet, us parlarem ara d'un concert que s'emmarca dins del Festival de Música Polonesa a Catalunya, que està cofinançat pel Ministeri de Cultura i Patrimoni de la República de Polònia. De manera que el repertori, evidentment, conté o proposa tres autors polonesos. No us han dit l'últim, ja us el direm. Totes les coses tenen el seu, almenys que hi hagi una mica d'intriga. Aquest concert, de fet, aquests concerts, perquè hi ha concert amb Repicó, quins són, quins protagonistes tenen, on es poden anar per sentir-los? Bé, doncs, el divendres 14 d'octubre a les 9 del vespre, concert amb l'Orquestra Simfònica del Vallès al Teatre La Faràndula de Sabadell, que és un dels llocs on habitualment es pot veure la Simfònica del Vallès. I l'endemà, al Palau de la Música Catalana, es repeteix exactament el mateix concert. Dèiem que no hi ha dos sense tres i us amagàvem quin és l'últim dels compositors que hi haurà en aquest repertori dedicat als músics polonesos. Bé, i és que, de fet, amb tots els respectes i amb tota l'admiració pels senyors Gorecki i Szymanowski, el tercer dels compositors, la segona part, és el plat fort, perquè, a més, ho és des del punt de vista que és un repte, o així s'ho pren la pròpia Simfònica del Vallès. És Gustav Mahler i la seva Simfonia número 4 en sol major. Senzillament encantador aquest tercer moviment, Poco Adagio, que de fet és el tema principal de la quarta de Mahler i que ens hem decidit a punxar aquí per presentar-la. La meva vida està compresa en les meves sinfonies, això va dir Gustav Mahler, aquest polonès que està considerat l'últim gran sinfonista romàntic. La seva música, concebida a una escala grandiosa i emprant recursos complexos, pretenia expressar la seva visió de la condició humana. Autor de 10 sinfonies, a més del seu monumental Cant a la Terra, el compositor, considerat austríac, malgrat que va néixer a Polònia, era un filòsof i un poeta que, com ell deia, escrivia amb acords. La quarta sinfonia és una de les més breus de Mahler. És una obra per soprano i orquestra, i està considerada un clau preludi al que serien les seves composicions del segle XX. Bé, doncs, Simfònica del Vallès, primer a la Faràndula de Sabadell i l'endemà al Palau de la Música Catalana. Ja teniu Mahler i els polonesos servits. Thank you.
Thank you.
Tocs de cultura. Ràdio Estel.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel i Ràdio Principat.